Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els homes cobren de mitjana 15.131 euros l'any més que les dones a Sant Cugat. Són dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que analitza les últimes dades de la bretxa salarial de gènere corresponents a 2023. La diferència en percentatges d'un 25,6%, que se situa per sobre de la mitjana catalana, metropolitana i comarcal. La diferència salarial és més accentuada en els treballadors amb contracte indefinit i s'eleva fins als 16.873 euros de bretxa entre el que cobren més els homes que les dones. Sant Cugat i l'Amical de Mauthausen han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per desenvolupar iniciatives que ajudin a combatre la reproducció de moviments polítics i ideològics que fomentin actituds discriminatòries. El conveni tindrà una vigència de 4 anys i posa especial atenció en els centres educatius de la ciutat. Durant l'acte de signatura, l'alcalde Josep Maria Vallès, la regidora de Memòria Històrica, Esther Madrona, i el president de l'Amical, Juan Manuel Calvo, han coincidit en la importància d'aquesta aliança per enfortir les polítiques de memòria en un context de creixent preocupació per l'auge de discursos d'odi de l'extrema dreta, especialment entre els joves. Obre la tasqueta del Xef, al passeig Baixador 8 de Mirassol, sota la direcció de David Asso, xef amb àmplia experiència estatal. El restaurant hereu del llegendari Bar Enric s'especialitza en esmorzars i dinars diaris de dilluns a dissabte. La festa d'inauguració és aquest dijous de 7 de la tarda a 9 de la nit. I en esports, l'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a plata, la segona categoria estatal, del 16 al 18 de maig, encara en una seu per determinar. Els vermellinegres participen per tercer any consecutiu i ho faran com a campions del grup D de Primera Nacional per segona temporada consecutiva. 12 equips disputen aquesta fase dividits en 3 grups de 4 i on el campió ascendeix de categoria. El sorteig de les seus i dels rivals es coneixerà aquest pròxim dilluns a les 5 de la tarda a la seu de la Federació Espanyola d'Handbol. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la informació a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. Quan pensem en Carnaval a Sant Cugat des de fa una colla d'anys, és inevitable que ens vinguin a la ment el Ball de Gitanes, una dansa tradicional vallesana de 4 segles d'història que prové de les ballades que feien els gitanos en les celebracions dels casaments. Un ball que a Sant Cugat enguany compta amb 760 balladors i balladores, però que també incorpora diferents figures com els nuvis, el capità, els diablots i les velles. Precisament de les velles, és del que volem parlar tot seguit. Per fer-nos acompanyen en Roger Casadellà, productor, director i creador de les velles, l'Alba Esteban, membre de les velles, i la Marisol de la Orden, membre de les velles. Bon dia, benvinguts, benvingudes.
Bon dia.
Hola.
Clar, la nostra audiència no ho veurà, perquè no tenim les càmeres engegades, però tenim el Roger aquí com a membre institucional de les velles, i l'Alba i la Marisol, que ja estan absolutament posadíssimes,
sí,
en el paper de velles. Ja esteu escalfant motors per diumenge que ve, eh?
I sí, tant, quines ganes!
Expliqueu-nos, a veure, per a totes aquelles persones que encara no ho coneguin, què són les velles de Carnaval? Quan i per què es van decidir crear? En definitiva, quina és la història, Roger?
Bueno, quan es va recuperar el ball, intentar-lo fer-lo popularitzar, es va buscar en aquelles figures que històricament de la documentació havien acompanyat les velles, i com més bé dit, hi havia el capità, hi havien els nubis, hi havien els diablots i hi havien les velles. Aquí Sant Cugat es va incorporar els nubis i les velles. Vale? El del capità i els diablots, de moment, alguna vegada se n'ha parlat, alguna vegada... Però, bueno, de moment ha quedat fora.
Estan a la nevera, de moment.
Estan, sí, han quedat fora. I el que sí que es va incorporar són les velles. Tradicionalment eren homes vestits de dona. Ara s'ha de dir que les velles són... Hi ha molta més dona que home, no sé, totes aquestes activitats culturals i de dansa i tal, les dones s'hi llencen i els homes s'ho miren. I doncs són uns personatges grotescos, carnavalescos, que representen absolutament aquest esperit de carnaval, la rauxa, el sentit més crític... la ironia, tota la crítica que es pugui fer a la ciutat, doncs elles la representen i
l'encarnen.
Exacte.
Com a comissió, quin és l'estat de salut de les velles? Quan estava preparant l'entrevista, vaig veure que jo mateixa havia fet una notícia el 2017 que us constituïeu com a comissió i en aquell moment aspiràveu a superar els 40 membres per l'actuació de Carnaval.
Encara ens en falten unes quantes, eh? A veure si s'apunten.
Falta gent al club.
Falta gent. A veure si s'apunten. Això de les velles és per tothom. No fa falta ser vella, ni jove, ni gran, ni res.
No has de saber fer teatre, eh? No cal.
Anem a veure què hi ha al darrere de la preparació i després aprofitem, perquè si falten velles, aprofitarem, farem una crida i explicarem qui pot, com pot, què s'ha de fer, quins requisits hi ha, què s'ha de saber o no saber, i així tothom quedarà convidat a participar-hi. El que us preguntava, quina feina hi ha al darrere de la preparació de les velles de Carnaval? Quant de temps hi dediqueu durant l'any? Que això també ens servirà perquè la gent que ens estigui escoltant es pugui animar.
Aquest any, vull dir, com has dit, ja fa un temps que ens hem constituït com a comissió. Abans ho portàvem des dels tallers de teatre Sílvia Cervant, però amb aquesta idea del carnaval és de tothom i que no és de cap entitat en si, ens vam establir com a comissió. Hi ha un petit grupet de gent que intentem mantindre l'esperit durant tot l'any, de veure què podem fer a nivell de campanyes, a nivell de mitjans... De
xarxes socials.
Això.
Xarxes.
Sí, aquestes àvies són molt modernes i dominen les xarxes com ningú. Llavors, per un costat, i això, i que també s'encarreguen d'escriure el guió del que passarà després a plaça, i després... hi ha el gran grup de gent, la gent que digui jo vull ser vella el dia de Carnaval, que mira, és que és tan fàcil, perquè fem un assaig, nosaltres som de l'Òrbita Rubianes, ensenyades de covardes, i fem un assaig, i llavors d'un assaig ens anem a plaça, i de plaça ens ho passem molt bé, i tothom que ho fa la mar de bé.
Mira, ens saltem una part del guió, ja hi tornarem si tenim temps, i anem a fer la crida. Anem a fer la crida perquè hi hagi més velles per Carnaval. Quins requisits s'han de tenir per formar part de les velles?
Sense requisits.
Sense.
Zero.
Aquí estem totes, tothom hi té cabuda. El que ens agrada és anar a acompanyar les gitanes i amb elles a les comparses i fem gresca i ens fiquem a ballar entre elles i... sorgeixi.
I són homes i dones. Tenim homes,
eh? Homes i dones.
Homes i dones, sí.
I els nens poden ser velles o a partir de quina edat? Pot ser una vella miniatura o tenen altres espais?
Tenen altres espais.
Perquè potser una mica molt gamberro.
Sí,
tot
és
plegat,
massa gamberro. No? Igual que les gitanes, en principi estan reservades pels majors d'edat, les velles també. Qui sap, i alguna vegada ronda pel cap que apareixin les velletes, però... Qui sap? De moment... Qualsevol persona que sigui capaç de disfressar-se al dia de Carnaval pot fer de vella. Jo penso que és l'únic requisit.
Sí. No cal tenir grans dots d'actor o d'actriu?
No.
Res.
No,
no és res, necessari. És ganes de sortir una mica del teu propi personatge diari i convertir-te en algú altre durant una estona i permetre't fer... sortir del rol i permetre't fer broma i gresca i...
Perfecte. Ja sabem que no cal cap requisit per ser vella, només tenir-ne ganes. Com ho fem per apuntar-nos? Perquè, clar, d'alguna manera hi ha d'haver aquí un cert ordre en tota la disbauxa del carnaval. Com ho faig si em vull apuntar a les velles? Què he de fer? On m'adreço?
Quasi que qui vulgui, aquest dilluns 24 a les 7 de la tarda a la Unió, que vingui.
Perquè què passarà
directe.
El dilluns a la
Unió? Tenim l'assaig general.
Assagen molt les velles?
Un cop. Ens trobem, fem un assaig...
És menys exigent que ballar gitanes a nivell d'assaig.
Sí, totalment. Qui s'hagi quedat sense espai al ball de gitanes, que vingui a fer de vella. Que
ja estarà allà mateix.
Ja estarem allà mateix. Exacte. I ens ho passem igual de bé.
L'outfit, parlem de l'outfit, de com van vestides les velles. Què fem? Remenem l'armari de la iaia, de l'avi, de la mare...
Totalment.
Total.
I les arracades de la iaia, la jaqueta de la iaia i ens posem una perruca.
Hem tingut velles modernes, hem tingut velles ben tradicionals, ben del mocador...
Hi ha llibertat.
Hi ha llibertat.
Sí. Podem ser velles i supermodernes.
Home, clar, sí. Mentre siguem velles.
Exacte.
Sí. Hi ha molts tipus de personatge.
Sí.
Per tant, tothom s'hi pot apuntar.
Sí. I podem portar perles, eh?
Ah, es pot ser pija.
Sí.
Es pot ser pija.
De iaia
pija. Podem ser tot... Al final, tot el que ens permeti la imaginació, entenc. Tot és benvingut, sempre amb el requisit de la velló, per entendre'ns, de ser vell. Per què són tan gamberres aquestes velles? Què hi ha al darrere, no? Perquè a vegades quan pensem en les velles, aquest imaginari col·lectiu dels contes, més enllà de les bruixes, es fan pensar que les velles són aquests personatges tan afables, tan agradables, sempre amb bones paraules, però les velles del carnaval no són ben bé així.
Jo penso que les velles estan en aquell punt
de tornada.
I és real que estan a tornada, que els hi és tot igual, i que tiren velles...
És aquest punt el que necessiten les velles del carnaval.
Sí. I les velles en general, penso, i que, de veritat, que si parles amb velles la resta de l'any, hi ha moltes que són així. El que passa que ho fan amb la boca petita, però hi ha moltes que són així.
Podríem dir que el moment àlgid de les velles és el ball de velles... un espectacle que és satíric, catalogueu com a balls parlats, de fet. Expliqueu per aquells que potser siguin nouvinguts, perquè els de Sant Cugat de tota la vida, jo crec que no hi ha ningú que s'hagi perdut les gitanes i les velles. Expliqueu en què consisteix.
Les velles entren a plaça...
Venen de les quatre cercaviles.
Sí, entren sempre a plaça a final galop. I tradicionalment en altres pobles aquest ball parlat seria com una mena de teatret amb molt d'envers. El que passa que a Sant Cugat tenim una plaça molt gran i això es perdria. Aquest verset es perdria i quedaria molt petit, ningú sentiria del que s'està parlant. Llavors ja fa temps que es va optar per jugar amb un joc d'un narrador i les velles són els personatges principals que des del centre de la plaça interactuen en aquest narrador, però a partir del gest, a partir de la mímica, a partir del ball, a partir del cos. Per això això permet que qualsevol persona no calgui ni tindre grans dots interpretatives ni haver de memoritzar un text ni res. De fet, això permet que moltes vegades apareixen velles de dissabte al matí, que l'únic que fan és copiar la persona al costat.
Al moment, sí, sí, sí.
Són benvingudes, també?
També!
I tant!
Les velles critiquen. Les velles fan crítica social, no?, que també és necessària, i el carnaval també ens serveix per això en aquesta ciutat. Heu parlat abans del guió. Com es decideixen els temes que s'aborden?
Entre totes, no?
Entre
una
totes,
mica.
Estem fent una mica de pluja d'idees, de coses que volem reivindicar de la ciutat o coses que han anat passant els últims temps, i els hi fem una mica de crítica, sàtira.
Perquè ens escoltin,
els hi donem la volta.
Ens han d'escoltar, oi, Alba?
Sí, a les velles se'ns ha d'escoltar.
Sempre.
Se'ns ha d'escoltar, que tenim molta saviesa dintre i ens agrada molt dir el que pensem.
Escolta, prou a les velles.
No, volem un programa a la ràdio.
Volem un programa a la ràdio.
Escolta, mira, després anirem a veure la Cristina Mur, que és la directora, i jo us deixaré amb ella.
Volem un programa. I li feu
la proposta, i tant que sí. Què li diríeu a algú que encara no ha participat mai de les velles perquè s'animi a venir? Per fer aquest guió potser cal una mica de context de ciutat, però també s'hi pot participar d'una altra manera.
Com
animem a la gent a venir?
Jo sóc una vella que visc a Terrassa, però ja em sento de Sant Cugat. I són tan maques.
Hi ha bon rotllo.
Oh, molt. Som molt amigues. I quedem de tant en tant. Ens encanta. O sigui, simplement, de debò, que et vulguis disfressar.
És el requisit, eh?
I ja està.
No ho poseu difícil.
Gens difícil. Molt fàcil. Sortir del personatge.
Molt fàcil.
És fàcil, Roger, governar tot això.
No. No ho és gens de governar. Perquè en els assajos ja estan amb el personatge, ja no hi ha qui les faci cas, qui no escoltin... Però bé, ens en sortim, perquè les ganes de participar, en el fons, voler ser vella és l'oportunitat de participar del Ball de Gitanes des de dintre.
Des de... Mm-hmm.
Exacte. Vull dir, no ser un espectador, sinó ser un protagonista de la festa, i quan un ha tastat això d'estar dintre és una meravella. Per això l'èxit de Gitanes, que hi hagin tantes parelles volem ballar, és perquè aquestes festes, que t'ha cansats, no?, de sempre ser espectadors, de tindre el mando i simplement canviar de canal, sinó ser tu el protagonista, ja sigui ballant o ja sigui fent de vella. Jo penso que les dues coses són una meravella de la cultura popular d'aquesta ciutat.
Alba, Marisol, fa molts anys que feu velles.
Jo sóc és el tercer any.
Jo és el segon, sóc bebita.
Enganxa?
Molt.
Enganxa.
Molt.
És de les coses més divertides que he fet mai.
Sí?
Sí.
Per tant...
Ho recomano moltíssim.
Repetim.
Són els primers anys d'una llarga trajectòria.
Segur.
Té pinta. Com a comissió, aprofitem per si teniu alguna reivindicació, que sempre n'hi ha. Què us fa falta? Què demanaríeu? Fem la carta, allò que diuen els Reis. De coses materials i immaterials, si cal, eh?
A veure, com a comissió de velles, poca cosa, ens ho maneguem tot molt bé. Suposo que ens assumem a totes les reivindicacions que es fa des de la comissió de Carnaval i des de la comissió de Gitanes, sobretot. Ells tenen moltes més dificultats pel gran volum de gent que necessiten de poder aconseguir espais per poder assajar. Nosaltres, com que fem un dia i tal, i ho hem vinculat a través de la Unió Sant Cugatenca, a través dels tallers de teatre, doncs ens ha sigut molt fàcil trobar el lloc per assajar. Però tota la resta de reivindicacions de que fan, no només fan Comissió Gitana, sinó que fan totes les entitats de cultura popular. La cultura o ens la fem o ens la fan, i com a ciutat està bé que ens la fem, i per tant necessitem que l'Ajuntament ens doni suport econòmic i també suport burocràtic, perquè cada vegada ens omplen més a paperassa i les entitats s'han de professionalitzar per fer papers, per aconseguir diners. En el fons, entrem en una roda una miqueta estranya, que seria molt més fàcil que l'Ajuntament no ens fes fer tots aquests papers, o si els volen, que els fessin ells, i nosaltres ens dediquem al que sabem fer, que és fer cultura.
I la gent de Sant Cugat com ho rep? Perquè per les cercaviles us poden oferir alguna cosa, no?
Oh, i tant!
Sí, ens ofereixen de tot i ens agrada molt acompanyar les gitanes. És molt
prou
divertit.
O no? Us ofereixen prou? O fem una crida també als que no siguin velles, que fan això que deia el Roger d'espectador, participar-hi d'una manera una mica més activa?
Home,
què trobeu a faltar del públic? Què us agrada?
El que més m'agrada a mi és que em diuen guapa. Tota l'estona! Hasta la plaça! I guapa, i guapa, i guapa. I clar, jo flipo. I tu?
A mi m'agrada molt que m'agafen i volen ballar amb mi.
I balleu amb tothom, sí.
És que les gitanes són tan maques.
I tant.
I el futur de les velles? Cap on va? Quins plans teniu? Hem parlat abans que hi havia altres actors, els nuvis, el capità, que de moment no hi eren. Quines projeccions teniu, Roger, de futur per les velles?
El primer gran objectiu és ser moltes per poder cobrir bé els 4 cercaviles. Clar, abans amb poquetes podíem anar a un cercavila i està molt bé. I la idea és que puguem participar bé dels 4 cercaviles perquè a tot arreu, a cada un dels cercaviles es visqui el fet de gitanes amb tota la seva estructura, que vol dir cercavila de velles i gitanes amb després actuació a plaça. També ens agradaria almenys és un somni meu, seria un dia poder fer la nostra actuació en l'assaig de gitanes, perquè els balladors de gitanes coneixen les velles dels cercaviles, però no han vist mai l'actuació.
No, perquè encara no...
Perquè estan
no, no són a plaça, eh?
Sí, no ens
veuen. I ara ens fan les fotos, vull dir que aquell dia sembles una modelet, perquè cada 2 per 3 t'agafa un grup de gitanes.
Són sol·licitades.
Per fer una foto, però no t'han pogut veure mai, no? I et pregunten què fareu, però no... no ho poden veure, no? I d'alguna manera potser algun any hauríem d'anar a fer l'assaig general,
als assajos generals, per aquesta manca d'espais, eh?
I que ens deixessin els 5 minuts, 10, per poder-ho ensenyar.
Ens agradaria molt. Puc dir una cosa?
Sí, molt ràpida, perquè tenim 45
que
segons.
Tenim això, l'Instagram, el velles_Sant Cugat.
Doncs tothom a seguir-lo.
No, Marisol? Sí. I allà es poden inscriure, també.
Allà es poden inscriure, es poden comunicar amb vosaltres si tenen qualsevol dubte, i si no, el dilluns, a les 7 de la tarda a la Unió, no cal fer cap formulari ni res, allà tothom serà benvingut i podrà començar a formar part d'aquesta família de les velles. Alba, Marisol, Roger, moltes gràcies per acompanyar-nos i fem una crida més perquè tothom s'assumi a aquestes velles, que pugueu ser moltes i pugueu acompanyar aquestes 4 cercaviles i fer l'actuació fantàstica que feu a la plaça. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Aquest any és un any molt especial pels Diables de Sant Cugat. D'una banda, celebren el seu 35è aniversari i de l'altra, arriben a la 10a edició de l'Encabronada, que comença aquest vespre i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Per conèixer tots els detalls, tenim amb nosaltres la Júlia Molina, membre dels Diables i la creadora de la Comissió de Gènere de l'entitat, i el Lluís Martínez, un dels fundadors dels Diables, un dels veterans que ja hi eren fa aquests 35 anys enrere, eh? El 90, que faig de memòria, però sí, no? El 90. Escolta, comencem pel més bàsic, que jo crec que no hi ha cap despistat ni despistada, però si algú acaba d'arribar a la ciutat, no la coneix, és el primer finals d'abril, principis de maig, que trepitja Sant Cugat, què és l'Encabronada dels Diables? En què consisteix? Què s'hi trobaran?
Aviam, l'Encabronada va ser una idea d'una persona que ens estimem molt, que ja no la tenim a la colla, en Roger Ricard. Va ser una de les seves anades d'olla, per dir-ho d'alguna forma, però, bueno, com sempre, ens va engrescar a tots. I en realitat ja havíem parlat moltes vegades de fer... O sigui, els Diables només participaven per festa major. I llavors, teníem ganes de poder tenir allò, un cap de setmana de Diables.
Com la vostra diada, per entendre'ns, no?
Exacte, que fos la diada, doncs, igual que hi ha la diada castellera, la diada de bastons, tothom, doncs també tenir la diada de Diables.
I va anar per llarg, eh?
I aquí va néixer l'Encabronada. Va coincidir també després que ja teníem la Bèstia de Foc.
Clar, venia de la Festa del Foc, nosaltres vam començar a fer com la Festa del Foc, i llavors, quan va sorgir la idea de tenir com una bèstia i de donar-li com alguna peça més a la colla, va sorgir com aquesta Encabronada en si, que és la Festa del Boc, de que celebrem que després de la llegenda hem recuperat el Boc, ha sortit de l'infern, i per tant és com el cap de setmana del Boc, el cap de setmana de Diables, que abans era l'antiga Festa del Foc.
Pels que no hi hagin anat mai, 3 dies de festa intensa, i suposo que ja teniu les piles carregades perquè us espera, espera feina. Què veuran? Molt foc, evidentment?
Molt foc, molts tabals i moltes activitats relacionades amb tot el que fem diables en general. Vull dir, molt foc, avui tenim correfoc infantil i malabars, demà tenim la planta de bèsties, el cercle Vila de Bèsties i el percofoc, que el percofoc és una mostra de tabals relacionats amb el món del foc, on actuen els nostres tabalers, i a la nit el bany de foc, que és el gran espectacle que tenim nosaltres amb tot el foc.
Enguany serà la 10a edició, la primera dècada de l'encabronada, i a més és un any molt especial pels Diables, ho dèiem al principi, ja que feu 35 anys. Com encareu aquesta doble celebració tan rodona?
Bé, l'encabronada amb moltíssimes ganes, amb moltes activitats, i no només de foc, sinó que a més aquest any també hem convidat a l'Esbart, a l'Esbart de Sant Cugat, com a colla convidada. Ells participaran també amb una part de l'espectacle amb els Diables.
També estan d'aniversari,
el eh? Ells també estan d'aniversari. Bé, una forma també d'integrar, vull dir, allò que va començar com Profeslo i la coordinadora i tot això.
El carnaval, eh?
Exacte, va començar fa molts, molts anys. Bé, ha anat tenint, s'ha anat com densificant, i realment ara hem arribat a un punt en què col·laborem molt totes les entitats.
Aquestes sinergies que, no, que generen entre la cultura popular de...
Sí, fa un parell d'anys vam decidir que, bueno, abans cada any venien els geganters i llavors intentàvem fer coses com amb totes les entitats durant Cabronada, i fa un parell d'anys vam decidir que cada any escolliríem alguna entitat, bé per si celebraven alguna cosa en concret o perquè anàvem rotant. Llavors vam aprofitar que aquest any l'Esbart feia 50 anys per convidar-los per fer sinergia. Llavors, com bé ha dit el Lluís, avui fan activitat ells. Diumenge faran una taula rodona sobre cultura, folk i així. I nosaltres, com a encabronada dels 10 anys, el que hem fet és fer el de sempre, estar allà i celebrar-ho com nosaltres sabem que és fent foc.
El tret de sortida serà aquest vespre, a partir de 9:15, al camí del pont de Can Bernet, amb un concert, el Despertar del Boc i el correfoc infantil que ara ens explicaves. Per què està pensada aquesta primera jornada de l'encabronada?
Avui és més... O sigui, el tret de sortida com de foc, sí que és veritat que el donem a les 8:30 anant a invocar el boc i tot, però sí que és veritat que comencem a les 6:30 amb una activitat pels més petits, que és que es puguin fer una massa així com de manualitat i puguin tenir com una estructura de massa per anar a buscar el boc. Jo crec que avui sempre ho enfoquem als més petits.
És una bona manera, no? També per entrar en contacte, si no ho hem fet encara, amb els Diables.
Exacte, és el correfoc infantil, el correfoc jove, que és menys potent que el correfoc adult que tenim, per exemple, en una festa major o que demà el bany de foc. Els més petits són qui van a buscar el boc, són qui l'acompanyen fins a la plaça on es passarà tot el cap de setmana, i jo crec que avui és un dia com molt familiar.
És el protagonisme, no?, també dels més menuts d'aquesta festa que s'allarga durant tot el cap de setmana.
Una mica és això, vull dir, que puguin venir les famílies, i ho encarem tot a la llegenda del Boc i del pont de Can Bernet. Doncs, bueno, i tot encara
foc i cultura.
Sí.
Sí, una mica sí. I també sabem, vull dir, que els nanos a les escoles també treballen i també els hi expliquen les llegendes. Però, bueno, doncs, avui és una mica... Doncs això, seria com més infantil, més la familiar. Seva... I demà hi ha una mica més canyero.
Demà una mica més canyero.
Al final, els recorreguts que fem, tant avui com demà, passem per carrers que marquen la llegenda. Al final passem per aquí, per Plana Hospital, que és on la Maria se suposa que va parlar amb les bruixes, que la van portar a l'infern i tot, i després el pont de Can Bernet, que és el pont que es va construir perquè el poble tornés a tenir aigua. Vull dir que és tot com molt simbòlic i perquè els infants coneguin la llegenda.
És la
d'una forma més amigable, que no el bany de foc, que també expliquem.
Que potser fa ser vertigen si és la primera vegada i ets petit, eh? Sí. De fet, el Despertar del Boc, ara comentàvem, com el correfoc i el bany de foc a la plaça d'Octavia dissabte, són algun dels clàssics de l'encabronada que no hi poden faltar mai. Quines són les activitats que diríeu que són les més multitudinàries d'aquests 3 dies i que la gent espera amb més ganes?
Jo crec que són la, o sigui, la baixada i la invocació allà. Els últims anys ha estat molt amunt l'espectacle de malabars, perquè tenim un creixement molt fort al grup de malabars i tenim un grup de malabars molt, molt xulo. I molt potent, que està fent uns espectacles molt xulos i molt potents. I jo crec que la plaça s'omple molt per veure aquest espectacle, perquè al final és algo molt visual i que la gent flipa, perquè al final són malabars amb foc. I de dissabte, el percufoc i el bany de foc. Són com, jo diria...
Sí, Lluís, coincideixes?
Sí, totalment, totalment, totalment. Sí, sí, amb els malabars, a més, és una passada. Ara hi ha moltíssima gent de la colla que fa malabars, i els malabars amb foc a la nit... a més, són molt espectaculars. I hi ha qualsevol història, qualsevol aparell que faci llum, que faci una mica de foc i tal.
I més ara que hem introduït els joves també en aquest espectacle de malabars, que també són un grup superpotent. Tenim els malabars joves i els que veure al final infants, que són adolescents, però també fa com respecte veure'ls allà fent malabars amb foc, i jo crec que impressiona molt.
L'any passat el pressupost es va veure reduït en un 50% en un context de dèficit econòmic de l'Ajuntament. Enguany, quina és la situació?
Ai. Com totes, suposo que, com totes les entitats, sobrevivim com podem. Intentem mantenir tot allò que podem, de tant en tant, sí que com a entitat hi ha hagut algun bolo, per dir-ho d'alguna forma, i evidentment aquests cèntims van a petar a la colla, al fons, perquè sabem que després la subvenció es retalla.
Bueno, també és veritat que aquest any, com que celebràvem 10 anys, i és un número rodó, que és allò que l'Ajuntament va dir que
tindria en compte.
Tindria en compte, hem aconseguit com rascar per aquí, a més, com que ho estem lluitant perquè sigui festa del poble, també l'Ajuntament aporta gran part del pressupost d'Encabronada, perquè al final estem aconseguint que sigui un acte de ciutat que organitzem conjuntament. Al final hem estat els últims 6 mesos organitzant mà a mà amb l'Ajuntament i comptant molt amb el pressupost que ens ha estat ajudant, però sí que és veritat que molta part del pressupost ve de bolos i de les nostres subvencions.
Us agradaria fer més bolos?
Sí, si es pot, sí.
Sí. Tot el que sigui agafar una massa i cremar...
No?
Sí, i a més ara, en aquests moments, vull dir que jo crec que l'entitat, ara som molta gent.
Segons les dades, som 400. Actiu, uns 250. Sí.
Clar, això vol dir que si surt un bolo, pues, sempre hi pot anar gent. Millor no anirà tota la colla, evidentment, però sí que algú...
Teniu bona massa.
Algú hi podrà anar.
La majoria de les activitats que feu, evidentment, tenen a veure amb el foc, per això sou els diables. Què necessita saber la ciutadania en aquest sentit? Quines recomanacions feu per participar en totes les activitats i que sigui d'una manera segura?
Bueno,
els habituals ja ho saben,
sí,
eh?
Sí, tenen les recomanacions, sobretot les recomanacions les tenen al programa, per tant, sempre que les vulguin buscar estan allà.
Es poden consultar.
Igualment, sempre diem roba de cotó, que no es cremi, no podem entrar vidre als correfocs, no tirem aigua als diables, barret de palla o cobrir el cabell, cobrir-nos els ulls, però que no siguin amb ulleres de vidre, sinó ulleres de protecció.
Com les que porteu els diables, per entendre'ns, eh? Aquestes de treballar a l'obra.
Màniga llarga, texans, sabates que no siguin de poliestirè, no es diu poliestirè.
Bueno, de fibra sintètica.
Sí, de fibra sintètica.
Poc inflamable, vaja.
Exacte.
Tot poc inflamable, cos cobert.
I també una de les coses que li demanem a la gent és que intentin no interferir.
Que tinguin respecte.
I respecte, vull dir, els diables passen. Es pot muntar un no passaran amb un correfoc, evidentment, i és el joc, d'això és. Però, bueno, doncs, munta el no passaran i al cap d'un minut, doncs ja està, s'aixeca el no passaran i es passa. I es torna a muntar un altre una mica més enllà. Vull dir, no hi ha problema. De la mateixa forma que tampoc no agafen els diables. Deixem, si de cas, ens posem al seu costat i el diable ja ens passarà el braç per sobre l'espatlla i ens portarà a ballar i a saltar i el que sigui. Però que no sigui la gent, el públic, qui ho faci, perquè si no llavors t'estiven de la capa, pots caure, si caus vol dir que la massa encesa ja no està en l'aire, sinó que està a l'alçada, potser, de les cares, i això ja és perill, ja pot ser perillós.
Tinguem molt en compte que som el públic, eh? No, bàsicament, i que ens, si ens conviden i ens ve de gust, participem-hi, però mentrestant no prenguem el protagonisme quan no ens toca.
Això d'agafar el diable és molt important, sobretot en, demà amb el bany de foc, que al final hem de tenir en compte que, tot i que és un espectacle de foc i que la gent s'hi pot posar sota, estem fent una representació i, per tant, els diables que estan allà quiets amb l'estructura perquè la gent pugui ballar sota el foc, és molt important respectar-los perquè no caiguin. Són estructures que no són carretilles normals, que no són les masses que portem als correfocs i que s'ha de vigilar perquè, al final, estem jugant amb foc. I hem de deixar passar, hem de poder completar les escenes perquè l'espectacle llueixi i perquè tothom el gaudeixi.
La gent en general entenc que respecta bastant,
sí,
no?
Sí, però tampoc està de més anar-ho recordant.
I tant. Mira, parlant de seguretat, en un altre aspecte, des de l'any passat a l'Encabronada, que compta amb el punt Lila, del qual Júlia Tonet és la responsable, a més ja ho dèiem, que de fet és la creadora de la Comissió de Gènere dels Diables, què et va animar o què us va animar a crear aquesta comissió i quines són les principals línies de treball, no? I per què és necessari també tenir aquesta perspectiva de gènere?
Crec que vivim en una societat on tenir una comissió de gènere dins d'una entitat de cultura popular és necessari. Al final som referents de cultura, treballem amb infants i fem... A mi em va venir sobretot perquè fem una festa molt gran, que és l'Encabronada. Al final hem d'assegurar-nos que siguin espais segurs i lliures de violències masclistes i sexuals i LGTBI-fòbiques. I d'aquí va néixer la iniciativa de tenir un espai segur dins d'Encabronada i de voler-lo fer dins d'Encabronada, doncs vam crear una comissió dins de la colla, vam aprovar el protocol farà 3 mesos i llavors ara Encabronada compta amb punt Lila, compta amb espais segurs i jo crec que com a referents de cultura crec que hem de lluitar per tenir una via més feminista i, per tant, per aquí anàvem.
Quanta gent participa de l'Encabronada? No sé si teniu xifres, tot i que és complicat, tenir...
Mira,
quanta gent calculeu que durant els 3 dies
participa a la festa? A part de comissió de gènere, jo també porto el vestuari. Per tant, avui tenim el 100% del vestuari ocupat.
Uau. I jo algú crec... s'ha quedat sense poder...
De la gent que s'ha apuntat, no.
No, vale. Si no, és per haver anat tard, eh?
De la gent que s'ha apuntat, no. I jo crec que tenim uns 150 trajes o així. Per tant, avui estaven tots ocupats. Més tots els voluntaris, jo crec que movem unes 200 persones de la colla durant el cap de setmana.
Aviat és dit, eh? Sí, sí. Parlem, ens queden 3 minuts per acabar. Parlem una mica de la salut de la colla. Ens dèieu que sou uns 400 diables. Avui 150 vestits ocupats més els voluntaris. Com ha evolucionat l'entitat en aquests 35 anys d'història?
Uf!
Eres al principi, Lluís.
És una borrada. Vull dir, la primera colla érem 15 persones i vam fer 15 vestits que ens els vam pintar nosaltres, que els banyàvem amb àcid bòric.
Vestits que avui es veuran. Avui es veuran aquests vestits.
Imagina't, de 15 a 400. I ha sigut una evolució brutal. Sí que és cert que potser algun any ha hagut una mica de baixada, o de, més que de baixada, de fluixar el ritme de creixement. Però que després continua creixent. Tenim llista d'espera de diablons...
Exacte, anava a dir, és Vox Públic que tenim... No, de llista d'espera de totes les seccions.
De diablons, de diables adults...
De totes les seccions tenim llista d'espera. Nosaltres sí que entenem que som com... És el que et deia, som 400 dins de la base de dades, però fluctuem molt a nivell implicació. Llavors, nosaltres a final d'any valorem quina implicació hi ha hagut, quina activitat hi ha hagut de gent, i llavors valorem si podem deixar entrar gent o no.
D'acord.
Depèn de la gent activa que siguem en aquell moment.
Això ja sembla el Barça, que no tothom...
Sí. No tothom s'hi pot apuntar. Per això és tan important que la gent... Per això insistim tant en que la gent s'apunti a les actuacions i així, per tenir com un recompte de la gent que ve, de la gent que participa i de la gent que està activa.
L'any passat fèieu una crida a joves d'entre 13 i 17 anys per incorporar-se als tabalers. Veig que ha funcionat.
Ha funcionat.
Per tant, no és una necessitat que calgui repetir, si teniu llista d'espera.
No, tenim un grupazo, va funcionar la crida, i tenim un grupazo de joves tabalers, els Taballoves, perquè al final són... Mira. Amb el grup de joves, tenim un grupazo de tabalers joves, tenim un grupazo de tabals infantils, tenim un grupazo de tabals adults. Vull dir, ara mateix jo crec que la salut bona, de la colla està salut. Molt bé.
Ara podem parlar de bona salut.
Sí, sí.
Doncs escolteu, celebrem aquesta bona salut dels Diables amb aquests més de 400 membres a la base de dades. Celebrem també que ja no calguin fer crides perquè teniu llista d'espera, que la gent prengui paciència, no? Que segur que en algun
exacte.
Moment o altre
sí, sí.
pot sí, entrar i pot participar de les festes dels Diables. Que tingueu molt bona encabronada, molt bon desè aniversari d'encabronada, molts bons 35 anys de Diables, que ja veiem que tenen salut, fent a 40, 50 i molts
espero.
Més. Júlia i Lluís, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Visita la Teresa Cervelló Collazos, santcugatenca, que fa 3 anys i mig va patir la mort del seu fill Jordi, amb 33 anys, que a més patia una malaltia mental. Quan es va jubilar, la Teresa es va apuntar a l'Ateneu i va començar a escriure. Al principi va escriure relats amb els seus companys, però quan en Jordi va morir va decidir que havia d'escriure sobre la seva vida. Avui al programa volem saber més sobre la història de la Teresa i el Jordi, per això l'hem convidat. Teresa, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Per als que no et coneguin, qui és la Teresa Cervelló?
Bueno, pues jo sempre em defineixo, sobretot, que sóc una aprenent de la vida. Això és el primer. I després jo, pues, he tingut 3 fills, tinc un marit, que és el Joan, 3 fills, que és la Neus, el Jordi, que ja està mort, i la Meritxell. Soc àvia, tinc 2 netes, i després pues, m'agraden moltes coses. Per exemple, m'agrada molt escriure he sigut professora de matemàtiques a l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat, bueno, abans a Rubí, a l'Institut de Rubí, i després, bueno, durant molts anys he estat a l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat i donant classes de matemàtiques. El que passa que, clar, jo no havia escrit mai, només va ser al jubilar-me, perquè jo sempre, pues, corregint exàmens, pues, amb els fills, bueno, jo ja en tenia prou i no tenia temps quasi gairebé de llegir ni d'escriure, cosa que les dues coses m'agraden molt i ara faig, pues, intensament.
O sigui que has hagut d'esperar fins la jubilació per dedicar-te a una de les teves passions, l'escriptura?
Sí, bueno, lo que passa que jo no ho sabia, o sigui, és que no tenia temps, o sigui, jo feia el que em tocava, i el que em tocava era, pues, donar classes, que també estava bé i m'agradava, i pues, em cuidava de la família. Bueno, pues, amb tot això, bueno, jo tenia el temps cobert, i sí, sempre he tingut, algunes vegades, sempre havia escrit així, poquet, però després, diguem, al jubilar-me, pues, ja... Vaig dir, vaig a provar d'escriure. I la veritat, me va agradar molt. Bé, que és una cosa molt terapèutica.
Estimat Jordi, és el títol del llibre que ja està disponible. Què expliques en aquest llibre?
Bueno, en aquest llibre és la vida del Jordi. La vida del Jordi i de la família de la nostra, no? El dia a dia, o sigui, el Jordi, els 12... 13, 14 anys, feia quart d'ESO. Ell va tindre un brot psicòtic, i va ser un brot psicòtic que va ser ocasionat pel consum de cànnabis. O sigui, va ser el desencadenant. Sempre ens ha dit, pues, sempre ens han dit que no sabem que potser ell no hagués pres porros i també hagués tingut, pues, hagués desenvolupat la malaltia. Això no ho sabem, però lo cert i lo segur i que li passa a molta gent, i la veritat que s'ha de tenir molt cuidado i s'ha de vigilar molt, perquè una activitat que, com de jovens, no?, que de manera inconscient dius, bueno, un porret, ara... No... Pues bueno, és una loteria i se't pot desencadenar una malaltia mental com li va passar al Jordi, i després li va hipotecar tota la seva vida. Mm-hmm. No ho sé.
Creus que el que tu expliques en aquest llibre, aquesta experiència del teu fill, pot ser útil per als joves?
Bueno, jo crec que pot ser útil. O sigui, jo lo primer que... O sigui, com el llibre per mi té dos objectius, no? Bueno, un primer que és que jo, la veritat, m'he buidat i a mi escriure tot això m'ha fet molt bé. O sigui, en principi a mi em feia molt dolor escriure, i també em notava molt vulnerable, perquè deia, bueno, aquí estàs escrivint i poses al descobert tota la teva intimitat i la de la teva família. Però, o sigui, dic, me va fer molt bé. O sigui, que aquest objectiu ja de per si ha valgut la pena. I després, un altre objectiu és que les malalties mentals, o sigui, les malalties mentals són... n'hi ha moltes, no? És una cosa molt freqüent i estan molt silenciades. I jo, amb aquest llibre, també pretenc posar al descobert pues, tot el que pot passar, tot el que pot passar, no? Perquè segur que cada malalt és diferent i a cada algú li posa coses diferents. Però, bueno, coses fortes, no? Perquè, per exemple, parlar dels brots, un brot, que és? Pues és perdre el sentit de la realitat, que potser t'imagines pues, que t'ataquen els marcianos o que et persegueix tot. Bueno, pues, tot això d'alguna manera jo ho faig palès i ho explico. També està molt relacionat les malalties mentals com es diu això, amb les addiccions, i també quede aquí palès. O sigui, primer és parlar de tot això pues, amb normalitat, que crec que pot fer bé, perquè el dolor, diguem, quan és compartit i quan s'explica, no fa tan mal i ajuda a curar. O sigui, aquest és un dels objectius.
Dius que en Jordi és el teu mestre.
Sí.
Què és el que t'ha ensenyat el teu fill?
Home, pues, m'ha donat una llista. Claro, jo he tingut que estimar el Jordi. He tingut que estimar el Jordi de manera desinteressada, perquè, clar, a mi com a mare que m'hagués agradat, a mi, jo he lluitat perquè pues, el Jordi pogués tenir un modus de vida, una professió, pogués tenir una vida normalitzada, i jo no ho he aconseguit. O sigui, això s'ha de dir, no ho he aconseguit. I això me va crear molt, molt, molt dolor, i aquest va ser el patiment més gran. El veure patir en un fill i tu no poguer-hi fer res, per molt que ho intentessis, per molt i mitjans, també en tenia, podíem anar a qualsevol metge, podíem fer... Però, bueno, no va sortir i no va resultar. Això va ser un patiment molt gran, i això em va fer que jo pues, l'estimés com incondicionalment, i això em va fer descobrir com el meu interior, i em va capgirar i dir que és el meu mestre, m'ha ensenyat a estimar i m'ha ensenyat el que realment val la pena. I bueno, és en aquest sentit que és el meu mestre, i el que jo sempre pensava, oi, tinc un fill que té una malaltia mental, pobret, saps allò que... I llavors jo vaig descobrir, dic, pobret no, dic, pobreta tu que no entens res, perquè aquest el Jordi t'està assenyalant un camí, i jo penso que és totes les persones pues, que tenen alguna... que són singulars, que són diferents, que tenen alguna malaltia, d'alguna deficiència i tal, pues, la veritat, són les persones més importants del món, perquè són les que ens donen els valors, els que ens fan créixer en valors. I jo per això li estic molt agraïda. O sigui, molt agraïda.
Teresa, com era el Jordi?
Bueno, pues el Jordi era una persona, bueno, pues molt entranyable, era molt intel·ligent, tenia, sabia captar la realitat molt bé, i era, ell, pues clar, va patir molt, perquè pues tenia pues els brots, no? I després tenia a vegades, bueno, pues alteracions amb l'estat d'ànims, o sigui, va patir molt i no li cridava la vida, o sigui, no li va agradar viure d'alguna manera, i va patir. Però era una persona que tu, quan anaves amb ell, te senties acollida, i et senties com estimada, et senties com valorada. Era una persona pues, que jo no l'he trobat a l'altra. Per mi, encantadora i entranyable, i bueno, per mi la millor.
I tu com et sents després d'haver-te buidat, com deies abans, escrivint aquest llibre? Com es troba ara la Teresa?
La Teresa es troba bé. La veritat és que em trobo bé, em trobo molt esperançada, em trobo que he viscut una experiència dura, però que ha valgut la pena, i jo tinc com el neguit o la cosa de dir, pues això ho he d'alguna manera transmetre, no? Que la vida no és el que sembla. O sigui, al darrere de moltes coses que són, en principi són entrebancs, pues hi ha una cosa especial, un amor especial que tenim que descobrir, i jo pues, em trobo com amb aquesta línia de... Jo estic ara molt, molt il·lusionada amb el llibre, i m'agradaria pues, que... O sigui, veig que és un llibre que fa bé, i m'agradaria pues, estendre'l. O sigui, jo estic molt motivada i estic bé. El que passa és que enyorada, això és evident, enyorada del Jordi, això no es pot negar.
Tu mateixa te n'adones que hi ha una Teresa, un abans i un després?
I tant. O sigui,
sí?
I tant, sí. Sí.
Has trobat molt canvi?
Molt. O sigui, és molt diferent. La meva vida, bueno, ja físicament és diferent, perquè jo pues, m'ocupava més de la família, de casa i tal, i ara, pues... m'ha sortit com si tingués una feina nova, no?, amb el llibre i tal, com que, bueno, pues, que jo mai havia fet, ni mai havia anat ni a cap programa de ràdio, ni a cap programa de tele, ni havia fet presentacions, i bueno, pues, per mi tot això és nou, però bueno, i això és més físicament, interiorment és més una manera nova d'interpretar la vida, com de veure l'estimació en tot, diguem, amb tot el que passa, encara que sigui negatiu.
Mm. El llibre es ven amb finalitats benèfiques.
Sí.
A què, bueno, a què es destinarà?
Bueno, és, hi ha dues, o sigui, es destinarà... A veure, anem per parts. El llibre, hi ha una part que, diguem, venem nosaltres, no? Tota la part que venem nosaltres, de moment, es destinarà al Centre Eines d'aquí Sant Cugat, que es dedica
a la recuperació?
A la reinserció de gent, sí, amb problemes d'addicció, i després també a la Fundació Joia, que la Fundació Joia va ajudar molt al Jordi i està ajudant a les persones que tenen patiment mental o malalties mentals, i els està ajudant a reinsertar-los socialment i a nivell laboral, i llavors hi fa una feina extraordinària, almenys, bueno, amb el Jordi la va fer sense cobrar res. Ara potser és diferent, perquè ja fa d'això 7 anys, però sense cobrar res, bueno, li va donar suport al Jordi, li va fer un seguiment i bueno, i va adaptar a totes les seves necessitats, i nosaltres li estem molt agraïts, i clar, per nosaltres no volem fer, diguem, no ens volem quedar els diners, volem que sigui un acte solidari, volem fer un acte solidari. Una altra cosa és quan se ven una llibreria, que pues, els de la llibreria s'han de quedar al tant, o l'editorial o el que sigui, que això no ho discutirem, i tothom té el seu dret i està molt bé i molt contenta de que sigui així, però el que arribi a nosaltres, i en el seu moment, pues, nosaltres ja direm, mira, hem donat tants diners a tal... Bueno, ara falten encara unes presentacions, falta una presentació que es farà a l'Ateneu, que és el dia 13 de maig, i després hi haurà també una presentació a Aves, que és un centre que es tracta de dol, que nosaltres vam anar, el meu marit i jo, el Joan i jo, quan el Jordi es va morir, pues ens vam ajudar i segurament també farem una presentació allà i després també segurament a Flix, al meu poble. I bueno, quan s'acabin aquestes, pues ja farem, diguem, el balanç, que la veritat és que és positiu, és molt positiu. O sigui, estic molt contenta.
No estalvies ni les bones ni les dolentes experiències de la malaltia i el tractament d'en Jordi, ho expliques en el llibre. Què t'agradaria dir als pares que tenen fills amb malalties mentals?
Pues jo, la veritat, mala consellera, i no puc aconsellar res, perquè jo vaig fracassar en el que volia, però jo el que diria és pues, que encara que les coses no surtin com tu vulguis, pues després tot té un sentit i que hi ha un sentit per tot. O sigui, que tractin amb molt d'amor i amb molt de carinyo i que, pues, que ho facin també com puguin. No sé donar cap més consell.
La societat continua estigmatitzant les persones amb malalties mentals?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Bueno, de fet, també al llibre ho explico, hi ha molta diferència entre quan un és jove, té menys de 18 anys, i més gran de 18 anys. O sigui, quan un és més gran de 18 anys i té una malaltia mental, pues el tracten molt en pastilles i molt a baqueta, molt de dir, pues bueno, pues ja aquesta persona no té sortida, pues fem el que podem, no? O sigui, falta cura i després pues, en algun hospital pues, tu veus que estan tots uns damunt de l'altre, no? Que no hi ha espais, que no hi ha... no ho sé, jo crec que realment és molt deficient el tracte amb una persona, les persones amb malaltia mental.
I quina importància ha tingut l'entorn en la teva experiència?
L'entorn amb la meva experiència. Pues ara sí que no... Bueno, pues, home, l'entorn... Jo sempre m'he sentit, la veritat, ajudada. Ajudada, pues, jo pues, donava classes, anava a l'institut, i jo sempre he pogut parlar d'això i sempre m'he sentit acollida i m'he sentit... O sigui, jo he tingut, diguem, bona experiència, menys algunes coses puntuals, pues que ha sigut més al tractament mèdic. El tractament mèdic és el que he notat més deficiències, no? Però de la meva gent, diguem, de la meva gent pròxima, jo sempre m'he notat, la veritat, acollida i ajudada i respectada.
Com a mestra que has estat i com a mare... amb un fill amb malaltia mental, creus que hi ha lloc per als nens malalts mentals en aquest sistema?
Home, jo crec que bueno, pues s'ha de fer moltíssimes coses, o sigui, s'ha de fer moltes coses. Jo crec que de moment no, que de moment no. Que, bueno, pues falten moltes més institucions. Per exemple, jo ja per mi ha sigut una excepció, no? Però falten pues, més institucions com Joia i que s'ocupin d'aquestes persones i després dels grans. Uh-huh. Pues mira.
I escolta, com és ara la teva relació amb les teves dues filles?
Home, pues jo la veritat, per mi és molt bona. Per mi són molt maques, són molt bones filles i estic, pues, la veritat, molt contenta d'elles. Bé, ens portem molt bé. I bueno, pues, elles també estan afectades pues, per tot el que ha passat i pues, ho van superant. Pues, això és cadascú com pot, però bé, estan bé i contentes. I, bueno, i no diguem les dues netes que tinc, que són una preciositat i bueno, i són una injecció de vida.
L'escriptura, ho comentaves abans, ha estat terapèutica. Tens intenció de continuar escrivint?
Bueno, jo, de fet, escric. Escric com bueno, no sé si són poesies, escrits molt curts a l'Instagram, i tinc com una necessitat d'expressar sentiments, la tinc molt gran, i dic, bueno, pues almenys ho faig a Instagram i aquí escric. Jo, sí, jo crec que sí que continuaré escrivint, de moment, aquests escrits curts, i el fut, no ho sé, però a mi m'agrada molt escriure. I bueno, i això, i veig que sento moltes coses i amb necessitat d'expressar-les, o sigui que suposo que sí, però no tinc així, salvo aquests escrits curts, i ara estic fent la promoció del llibre. I, pues, ja veurem, després ja veurem.
Continuaràs escrivint?
Veurem, suposo que sí.
Uh-huh. Què li diria la Teresa d'avui a la Teresa del futur?
Pues jo li diria que tingués confiança, que tingués confiança en la vida, diria que tot està bé, que tot té un sentit i que faci el que cregui que tingui que fer i endavant, sense aturar-se, que ara estem vivint i bueno, ja vindrà el moment.